Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que repassa les novetats teatrals sabadellenques i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, recomanacions i molt més. Aquesta és una setmana especial, és una setmana de celebració. I no ho és perquè hem passat a l'horari d'estiu, que també, sinó perquè aquest dilluns va ser el Dia Mundial del Teatre. Un dia de celebració, com dèiem, per totes les persones que sentim aquest meravellós art com una part de nosaltres. Un dia per reivindicar que volem que el teatre sigui encara a més llocs. El teatre, com podeu imaginar, és part de totes les persones d'aquest equip. Un equip format per Laura Lozano a la producció, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Marcel Castillejo, Pol Juera, Xavi Quero, Eli Quero, la veu del programa Francesc Asens, els nostres tècnics Toni González i Roger Benet, i qui us parla, Bernat Pareja. Comencem repassant els continguts del programa d'avui.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
Alcem el taló. Primer de tot parlarem amb la Júlia Stals, qui ens portarà, com cada setmana, la cartellera teatral. Heu endevinat l'obra feica aquesta setmana? En breus minuts ho sabrem. Després apareixerà l'Edu Gil i el Marcel Castillejo a parlar de teatre en diferit, és a dir, de cinema. Aquesta setmana faran una mica de tertúlia de tres pel·lícules que podem trobar aquests dies a les cartelleres dels cinemes. Scream 6, Los Fabelman i John Wick 4. Després escoltarem el reportatge que ens ha preparat la Júlia i el Pol sobre l'acte del Dia Mundial del Teatre que es va celebrar a Sabadell el passat diumenge al matí. A continuació, els germans Quero ens portaran un altre duel de musicals. Aquesta vegada el tema escollit per tal de discutir-se musicalment és la primavera. I finalment, entrarà a l'estudi l'Elvira Franc. Avui ens parlarà de les maleïdes a la Sala Beckett i de Shalom Judit, al Centre de les Arts Lliures Espai Brossa. Avui no començarem amb la Júlia, sinó que ho farem una mica diferent. Cada any, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya demana a algú del gremi que redacti un manifest per commemorar, com he dit, el Dia Mundial del Teatre celebrat aquest dilluns. Aquest any, l'encarregat de la redacció d'aquest manifest ha estat l'actor Ivan Benet. A l'Amunt al Taló tenim l'honor d'escoltar aquest manifest en boca de l'actor sabadellenc Jaume García Arija, qui ens el llegirà a continuació. Disfruteu-lo i feliç Dia Mundial del Teatre amb una mica de retard a tothom. Gràcies per ser-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
Tenir l'oportunitat d'expressar en un manifest el sentir de tot un col·lectiu, d'englobar les demandes, les reivindicacions i els desitjos de cadascuna de les persones d'aquest meravellós ofici, és realment un honor i una responsabilitat. Estimo el teatre. Tinc 46 anys. Faig teatre des dels 3 anys i em dedico professionalment a aquest ofici des que en tinc 21, és a dir, que el proper juliol farà 25 anys que vaig signar el meu primer contracte com a actor. I avui, encara que moltes d'aquelles demandes, reivindicacions i desitjos encara perduren, m'agradaria que ens ho miréssim positivament. Imaginem, somiem per uns instants, que tenim una ciutat, o millor dit, un país sencer, que creu en nosaltres. Imaginem-nos unes institucions que creuen que el teatre és quelcom important. Mirem-ho positivament. Ens dediquem a un ofici molt important. Hi ha algú que ho dubta? És un ofici antic, que demana molta implicació, que busca sempre formes noves, un ofici que sempre evoluciona, que sempre ha forgat en els símbols i els ha representat, i els ha repensat. El símbol serveix per repensar. L'art del teatre no acaba de tenir sentit fins que no ajunta les persones. El teatre sedimenta l'experiència, busca crear a partir de qualsevol experiència humana, ja sigui tràgica, lleugera, absurda, divertida, fins i tot ridícula. El teatre és reunió, retrobament, record, repetició, revelació. En el fet teatral hi ha vida, mort, individu i món. El teatre és com un conreu. A cada temporada, collites diferents. Al teatre hi som tu i jo, i l'altre. Al teatre s'hi va a riure, a patir, a plorar, a trasbalsar-se, a posar-se vermell, a enfadar-se, a viure qualsevol cosa vibrant. El teatre ha de ser vibrant. El teatre és vibració. Mirem-ho positivament. Imaginem, somiem que la classe política creu en el teatre. Jo crec en el teatre. Crec en la gent de teatre i crec que podem fer un teatre encara més fondo, més endins, més avall, per volar més amunt. Nosaltres podem excel·lir encara més. Hem de fer un teatre encara més excel·lent, sempre una mica més enllà. Hem de superar-nos, hem de ser més exigents amb nosaltres mateixos, seguir la nostra línia creativa i aprofundir. Però també hem d'exigir més. I avui, Dia Mundial del Teatre de l'any 2023, resulta molt vergonyós haver de seguir pidolant. Exigim aquest mínim del 2% per poder eixamplar les teatralitats. Perquè qui busca noves formes trobi els espais on poder-les dur a terme. Perquè per tenir un sistema teatral madur calen diverses coses que fa massa anys que no tenim. Dues d'elles són més diners i més espais d'exhibició. Somio amb una Barcelona com Berlín, com Londres, com París, com Amsterdam, com Copenhagen. Cal que repassem el tant per cent cultural que aquests països destinen. Hem de créixer. Necessitem una ciutat més eclèctica. La convivència d'allò nou i d'allò antic eixampla les mirades. Crec en un teatre transversal, obert, plural i ambiciós. Conjurem-nos per créixer més. Crec en els oficis del teatre, en l'ofici de l'actor i de l'actriu com a eix transmissor, com una creació vibrant. Hem de potenciar teatralitats diverses, inclusives i paritàries. Quan una manera de fer teatre en nega una altra, sovint evidencia la manca d'espais per dur-la a terme. És per això que, sobretot, manquen espais de risc i sobre precarietat laboral. La precarietat laboral és un gran enemic de la cultura. Ens hem de creure que l'ofici que hem triat, per dur que sigui, pot regirar el món. El teatre serveix per mirar-hi el món a través. Mirar a través. Crec, com postulava Jean Vilar, que el teatre, en tant que generador de coneixement, hauria de ser un servei públic. El teatre cura. La pandèmia ens ha demostrat com de necessària és la cultura. Però ja abans, molt abans d'aquests dos anys perduts en la memòria, el teatre s'ha manifestat com un ritual sanador. No en el sentit de tancar una ferida, sinó en moure's en la direcció cap on les ferides s'han produït, buscant els orígens, deixant que supurin, permetent la cura, tot creant. El teatre ens ha de fer estimar i fer pensar. El teatre és un trànsit cap a una altra manera de ser. Crec en l'alteritat. Vull ser un altre. Sempre he tingut aquesta curiositat per ser l'altre, moure'm com l'altre, parlar com l'altre, per poder-lo entendre, per entendre la diferència i per entendre el món, per entendre què hi fem aquí i on volem anar. Des d'aquesta comprensió que porta implícit el fet teatral, és des d'on podem rebatre idees i combatre injustícies, posar-se a la pell de l'altre per poder-li arrencar, si cal, ser l'altre per entendre qui sóc. M'agradaria que aquest manifest fos un crit cap al futur. M'agradaria que el nostre teatre, el de Barcelona, però també el de Catalunya, el teatre que es fa a les ciutats, als pobles, lluny de centralismes, viatgés per tot el món molt més del que ho fa. I això també, novament, vol un esforç de les institucions. Permeteu-me l'incís de recordar que l'etimologia de la paraula institució ve de fundar, d'establir quelcom que abans no hi era pel bé de l'interès públic. El teatre com a instrument per combatre l'abisme, els abismes que ens assolen. Mirem-ho positivament. Una manera possible d'arrencar els abismes del món. Les guerres, les desigualtats, les solituds no desitjades, les malalties, les pors, els feixismes, les violències. És a través d'explicar-nos històries, amb paraules o sense, històries col·lectives que ens facin riure o plorar, històries vibrants i cordials que omplin els forats abismals de la nostra existència. Ens dediquem a un ofici molt important. Encara hi ha algú que ho dubta? Que visqui el teatre.
Amunt al Taló. a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs una setmana més, escoltem què tindrem aquesta setmana a la cartellera, però abans deixa'm agrair de nou, Júlia, al Jaume per haver-nos llegit el manifest. La veritat és que ha estat excel·lent i sí que és veritat que és molt necessari any rere any anar reivindicant el teatre.
I tant, i que les platees estiguin ben plenes.
I tant que sí. Doncs, Júlia, què tenim aquesta setmana?
Aquesta setmana l'Alternativa representaran Todo el Tiempo del Mundo dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé, què més?
A la bàscula prorroguen Red Pontiac a divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, que ha estat tot un èxit.
Ha estat tot un èxit, ja ho pronosticaven una mica fa uns dies quan van venir a fer-nos promoció de l'obra. Si voleu recuperar-ho, Spotify, ja ho sabeu.
Les Truc interpretaran Jueves Absurdos demà, dijous 30 de març, a les 9 del vespre.
Uh-huh.
La companyia Enfestats estrena Tot arriba i Tot ha començat.
D'acord.
Dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Perfecte.
I per últim, al Teatre Principal ofereixen l'homenatge a Salvador Fiter divendres a 7:45 del vespre.
Molt bé. I quina era l'obra fake de la setmana passada?
Era que la companyia Endavant estrenava Tot comença i tot acaba, que té un títol semblant. Podríem veure amb una de les propostes aquesta setmana, però no direm res.
D'acord.
No direm
molt
res.
Bé. Doncs, Júlia, un recordatori, no?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Júlia. Bona setmana.
Bona setmana.
Amunt al taló amb els teatres de l'Estar. La gran pantalla.
I per commemorar el Dia Mundial del Teatre, parlarem de cinema. Edu, bon vespre.
Bon vespre, Bernat.
També tenim el Marcel a l'estudi.
Què tal, com esteu?
Doncs avui parlarem de tres pel·lícules que estan en cartellera als cinemes i, sense més preàmbuls, començarem per la primera, que és Scream 6.
Vamos a jugar a un juego.
¡Nos acaban de atacar, por favor!
¡Coño, qué cola, chicas!
¿Algún problema, fantoche?
És una pel·lícula continuista de l'anterior. Després dels últims assassinats de Ghostface, els quatre supervivents abandonen Woodsboro per començar un nou capítol a la ciutat de Nova York. Edu, què t'ha semblat aquesta?
Doncs, per començar, és una bona pel·lícula de la saga. Jo, com a fanàtic de la saga d'Scream,
som
és a dir, estem
de
parlant
de
que és la sisena,
uh-huh.
Jo la recomano, és a dir, si no hem vist l'anterior, potser és més complicat veure-la, però igualment pot seguir el fil, però prefereixo que l'hagin vist anteriorment, que la podem trobar a Amazon Prime.
D'acord.
Que és Scream 5, que es va estrenar l'any passat, de fet fa un any.
I Scream 4, 3, 2, 1, són necessàries o no?
No cal, potser la primera segurament,
d'acord.
Però si has vist l'anterior ja més o menys et fas una idea, uh-huh. Ja et va bé per aquesta.
Perfecte.
Però pot ser una mica més còmica, no? Segurament si coneixes la dinàmica o el funcionament de la saga d'Scream, val més la pena. Sí.
Totalment. Sí, sí. Uh-huh. I aquesta, doncs res, és la típica pel·lícula de slasher, però amb el punt aquest paròdic i bastant graciós i divertit, que val la pena, perquè en aquesta pel·lícula es situa a Nova York, és a dir, fa un canvi d'escenari, que això juga molt a favor, personalment, és un punt de vista més fresc, perquè sempre havia sigut normalment a la mateixa ciutat, i ja acaba cansant. De fet, l'última era la ciutat de Woodsboro, i ara passa a Nova York. I clar, sempre juga això, juga a moments de tensió i sobretot estàs tota la pel·lícula pensant qui pot ser, i al final, bueno, portes una sorpresa, o més o menys t'ho pots esperar, però jo crec que juga bé les seves cartes. No, Marcel, tu com ho vas veure?
Sí, sí. A mi m'agrada molt la saga de Scream i el fet de que fa molta paròdia de les pel·lícules de por, no? Fa metaparòdia, no? Podríem dir. Fa paròdia del propi gènere del terror, en clau d'humor, si ho vols veure així. I la veritat és que compleix les expectatives, no? Si tu has vist alguna pel·lícula anterior de la saga, compleix les expectatives 100%.
Clar, és que el que té maco aquesta saga és que parla sobretot sobre les pel·lícules, és a dir, l'afició de veure pel·lícules de terror és el que comparteixen normalment els assassins, els personatges també veuen, comencen a fer teories de que tot té a veure amb pel·lícules, i això és lo maco, és lo guai, és lo divertit, i clar, sobretot, el més destacat de cada pel·lícula de Scream, sobretot, és els començaments. Els inicis són molt importants. I reconec que aquest inici d'aquesta m'agrada perquè és un, fa, reinventa coses i és xulo.
Van donant la volta a la història una vegada i una altra i una altra i una altra i van fent pel·lícules, no?
Exacte.
Aquesta gent.
I el problema, suposo, de veure-la si ets fanàtic, és que acaba la pel·lícula i dius, ah, ara en vull una més. Ara en veuria una altra. M'he quedat com... No sé, és el que em va passar a mi personalment, em vaig quedar una mica amb ganes de més.
Clar, i el curiós és que d'alguna manera és paròdia de la franquícia, perquè aquests personatges clàssics que teníem de les pel·lícules prèvies de Scream, bueno, sí que en surt un, no?
Però els altres han anat
desapareixent. Però els altres han anat desapareixent pel camí.
I ara han sortit de nous, que han agafat molta força i crec que et fan oblidar els altres, i clar, i ara desitges veure com acaben aquests.
És com la franquícia agafant el relleu, no?
Exacte.
Fantàstic, doncs seguirem amb la següent pel·lícula, que és Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sami?
Aquesta pel·lícula, ambientada a finals de la dècada de 1950 i principis dels 60, un nen d'Arizona anomenat Sammy Fabelman, influït per la seva excèntrica mare artista i el seu pragmàtic pare, enginyer informàtic, descobreix un secret familiar devastador i explora com el poder de les pel·lícules el pot ajudar a explicar històries i a forjar la seva pròpia identitat.
Doncs Bernat, pel·lícula bastant interessant, sobretot si un és conscient de que el director de la pel·lícula és Steven Spielberg i l'argument i tot el que passa s'inspira en la seva vida. És a dir, podríem dir que és una pel·lícula quasi autobiogràfica. I la veritat és que està molt bé. Ara no sé si recordo malament, 7 nominacions als Oscars ha tingut, no ha guanyat cap, però...
A millor pel·lícula, inclús millor... el de millor pel·lícula.
Una pel·lícula d'excel·lent, de nou...
Ah, és veritat, no he posat nota,
Perdona, però... Scream, què li dones?
A un 6, jo li fico. Més o menys, bueno, un 6, 6 i mig.
No, però els Fabelman sí que es mereix l'excel·lent, jo crec. És una pel·lícula preciosa que no... Penso que no només fa una oda, o no només és semi-autobiogràfica i per tant està parlant d'ell mateix, sinó que és una oda també a la família, a una determinada època als Estats Units d'Amèrica, perquè també té alguna cosa d'històric. I una oda a la mare, no? Perquè al final, encara que tu segueixes un personatge que creus que és el protagonista, que seria aquesta espècie de Spielberg, no?, que va creixent, però aquí hi ha el personatge de la mare, aquestes...
És que, de fet, quan se li va morir la mare fa un parell d'anys o tres, Steven Spielberg és quan decideix fer la pel·lícula i dedicar-li amb ella i fer aquest procés. De fet, el guió, ell col·labora, i feia, em sembla, 40 anys que no col·laborava en un guió, i això ja et diu que... Ella s'ha involucrat molt, també en una entrevista va reconèixer que el primer dia del rodatge doncs, es va emocionar perquè ho tenia molt proper, veia la seva família allà...
Encara que ell sembla que sigui el centre d'atenció, de fet, ell fa una presentació prèvia que comenci la pel·lícula.
Sí, jo crec que li va copiar Tom Cruise, va dir, ei, això m'agrada.
Però al final te n'adones que aquí el personatge realment important i de qui està parlant és de la mare, amb aquesta Michelle Williams, que no m'estranya que estigués nominada
als
Oscars, perquè a mi em va deixar... O sigui, amb una ganyota, amb un gest de cella o amb un obrir d'ulls, per entendre'ns,
sí.
Amb un pla molt llarg, veus com li canvia l'expressió, no? Les expressions de la cara és...
Meravellós.
Sí, sí, molt realistes, no? I tu creus i t'arriba.
Bueno, i parlant de la pel·lícula, això, la pel·lícula són 2 hores i mitja, és llarga, però sí. No es fa llarga, és a dir, explica una mica, és un drama familiar, aproximadament uns 10 anys de com una família es va canviant de país i sobretot la vida i l'afició del cinema del protagonista, però també, clar, com es descomposa aquesta família. I és, jo trobo que està molt bé. És...
I amb el tema de fons del cinema, que això... últimament està molt de moda, no? Perquè...
Bueno, ara... està molt de moda, sobretot, això, directors que fan pel·lícules personals.
Sí.
És a dir, ara els directors consagrats fan això, parlen de la seva vida, posen... Però bueno, està bé.
I també de com ha anat evolucionant la indústria, no? Perquè teníem a Babylon, teníem...
Comentàvem era ser
una
vez
en Hollywood.
Abans d'estudi.
Hi ha tota una corrent que va per aquí, ara.
Totalment.
Doncs passarem directe, has dit un nou? no?
No, aquesta? El Marcel ha dit un 9.
Marcel, jo, què li dones tu, Edu?
Jo potser un 8. 8. 7 i mig, 8.
D'acord. Molt bé, doncs
perquè
passarem...
sobretot, ah, perdó,
digues, digues, no.
Per acabar em quedo amb el final. Jo crec que el final és el que val la pena per la pel·lícula, per mi, eh? Tota la pel·lícula és el final.
Doncs passarem directe a la següent i última pel·lícula d'avui, que és John Wick 4.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque.
¿Vas a morir?
Puede que no.
John Wick, llegendari assassí retirat, torna de nou a l'acció, impulsat per una incontrolable recerca de venjança. En haver de lluitar contra assassins estadegats de sang que el persegueixen, John haurà de portar les seves habilitats al límit si vol sortir aquesta vegada amb vida.
Doncs res, quarta entrega de la saga John Wick, que s'ha fet, ha guanyat bastant èxit, que ha fet la primera, no s'ha arribat a estrenar ni a Espanya, ara sí que la podem trobar a HBO. Jo sí, pels que no l'han vist, recomano el seu visionat de les tres, que segur que els fans de l'acció els encantarà. I aquesta quarta entrega, que dura quasi 3 hores, em val la pena. Jo per l'última hora ja firmo. L'última hora és espectacular i a mi em va encantar, personalment. I no, voleu que expliqui una mica l'argument?
Sí, i tant.
Clar, l'argument, si voleu, clar, explico de la primera. És a dir, el John Wick és... un assassí retirat que se li mor la dona i llavors la dona li regala, com abans de morir, li regala un gos i ell pues, fa la seva vida, però uns russos entren a casa seva a robar-li el cotxe i li maten el gos. Això a la primera pel·lícula. Uh-huh. I a partir d'aquí es desencadena que... Bueno, clar, es vol venjar i vol tornar... Bueno, i torna a aquesta vida que havia tingut de sicari, d'assassí... a sou, i fins que a la quarta. Aquí estem, 3 hores d'acció. Clar, es nota que cada entrega ha pujat el pressupost, ha pujat l'espectacle, i clar, en aquesta última hi ha moltes localitzacions, moltes coreografies, hi ha de tot. L'última hora a París, he de dir que... el tornaria a veure, només per això.
Final conclusiu o se n'espera una cinquena?
Jo crec que és final conclusiu. És a dir, faran més spin-off... en plan, ambientada en aquest món, perquè el maco de John Wick de la saga és aquest món criminal, que és a dir, que els criminals tenen un hotel, repartits pel món, això era el guapo. I ara faran una sèrie ambientada en aquest hotel, després també faran una pel·lícula ambientada amb uns successos que passa a la tercera, i que potser també apareix John Wick, això diuen, i jo crec que està força bé, la veritat. Pels que li agrada l'acció, disfrutaran.
Algun punt negatiu que li trobis, segur.
Sí, potser, clar, són 3 hores que potser passen ràpid, però a mi se'm va fer una mica llarga les 2 primeres hores perquè no hi ha tanta acció com esperava, potser, i clar, i ho deixen tot per l'última hora.
Ja.
I jo trobo que potser amb 2 hores i quart de pel·lícula tenien suficient.
Bueno, però... Nota per aquesta?
Clar, és que ser la quarta, no ho sé, si és una nota per aquesta en concret o per tota la saga. Si és aquesta en concret, és un 6... ben fet, maco, agradable i per repetir. Però si és per tota la saga, li poso un 7.
Ens plantejarem anar-hi, no?
No val la pena,
aquesta,
eh, Marcel?
Aquesta, Marcel, tu no l'has vista?
No.
Doncs mira, sortint d'aquí podem anar-hi.
Clar, però recomano que mireu-les d'abans, per si acaso una mica...
Vale, fantàstic, clar.
Aquestes s'han de veure seguides.
No, tinc uns amics que es van enganxar a la saga sencera i que els hi va agradar aquesta quarta també.
No, és que s'ha de dir, perdó, com va sorgir tot això? És a dir, tot va sorgir, els directors eren els especialistes de Matrix. Un era el director d'aquesta última, era el doble del Keanu Reeves a Neo, i volien fer una pel·lícula, van trobar un guió, i sí, i bueno, van enganxar el Keanu Reeves i van dir sí, perfecte, i va acceptar. Mira, va ser un èxit inesperat.
Molt bé, doncs Edu, Marcel, moltíssimes gràcies bueno, per ser aquí, per explicar-nos una mica aquestes pel·lícules. Si les voleu veure, encara són en cartellera, no sabem quan duraran, però no trigueu massa a anar-les a veure per si de cas. Doncs bé, seguim amb el programa.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. Anem d'estrena!
Avui l'anem d'estrena, és una mica diferent, ja que ens trobem a la plaça del Mercat, on estan fent la gala del Dia Mundial del Teatre. Una gala que any rere any es repeteix i ens encanta, que s'hi vol.
Una gala espectacular, com sempre, una gala presentada, recordem, per les Tresines de Sabadell, les dones més teatreres de la nostra ciutat, i res, amb moltes ganes, perquè és el nostre dia, és el dia de la gent que omple les platees, per tant, amb moltes ganes, i a veure què trobem. Bon dia, Daniel Palau. Com estàs? Com estàs?
Jo ben encantat de la vida.
Encantat, content de poder participar aquest Dia Mundial del Teatre.
Molt content, molt orgullosos i molt il·lusionats.
Sí, molt il·lusionats. Defineix-me amb una paraula com estan en aquest projecte.
Fantàstic.
Fantàstic.
La paraula que defineix aquest projecte és il·lusió.
Il·lusió suposo que teniu avui per sortir dalt de l'escenari, perquè no sé si heu sortit, però està a rebentar, això.
La plaça sempre està a tope aquí a Sabadell i avui pensem petar-ho molt fortament amb les dues coreografies que presentarem, i tant.
Quines seran?
Presentem la nostra versió del From Now On i presentem la nostra versió del This Is Me.
This Is Me. Parlàvem de plaça plena, en aquest cas la plaça del Mercat, esperem que la plaça del circ de Gran Showman també estigui plena, inclús la platea.
De fet, la venda d'entrades està anant molt i molt bé, així és que tots aquells que vulgueu venir a veure l'obra, doneu-vos pressa que no los quiten de las manos, eh?
Potser es pot prorrogar, no? Potser es pot prorrogar.
De fet, potser sí, potser sí.
Potser sí, potser sí. Oients, ja ho sabeu, potser es prorroga, potser no, qui sap. De moment, exaurir les entrades que es puguin, que el director ens ho ha venut de mare. Però si ens movem cap aquí, fixeu-vos-hi. Fixeu-vos-hi, els que no m'esteu veient però m'esteu sentint, estic enmig d'una sala del Museu Paleontològic de Sabadell ple de dinosaures i ple d'ossos i tinc la resta de membres del circ d'aquest Gran Showman. Llavors, mira, hombre, Judit Molner, de què faràs en aquest projecte?
Doncs de Fakir, d'un personatge del circ, de cosa
vaig. I què? Què implica fer de Fakir? Va.
Bueno, diguéssim que cadascú al circ té el seu personatge, no? Que té la seva part especial, que cadascú té els seus moviments més així relacionats amb el que faran els del seu personatge.
Moviments m'interessen. Ara has dit moviments, em moc més cap aquí, perquè el Gran Showman és una cosa de moure's, eh? El circ tothom es mou, aquí es mou tot Déu, menys jo, que sóc un home molt cansat. Llavors, ara l'estan maquillant. Bueno, us explico els que no m'esteu veient. Hi ha la Audrey, un especialista en disseny i en maquillatge, que està maquillant a un xavalet, l'Albert Tauler. Llavors, Albert, així sense moure massa els llavis, què?
Què?
De què? Bon dia, què tal? Explica'm coses, va.
Què vols que t'expliqui, Pol?
Jo què sé, mira, m'assento, que em fan mal els genolls. Explica'm si estàs nerviós o no.
Home, sempre hi ha... Ui.
Sigue.
Hi ha una mica de nervis, però perquè després de la gala estar, ara fa doncs, potser 8 mesos o 6 mesos o no sé quants són, que no sortim a que la gent ens vegi fent aquests números, no? Llavors, vulguis o no, hi ha aquests nervis, però ja ens van bé per l'estrena, ja ens ajuden.
Explica'm com ha anat una miqueta aquest procés d'assajos.
Home, ha estat un procés intens, com no sempre en tots els projectes aquests tan intensos, tan musicals i que tenen tanta feina, no? Doncs els assajos hi ha dies que acabes una mica fart, però que llavors val la pena perquè aconsegueixes el resultat que mereix, l'obra i que mereixen les persones que s'ho han currat.
I ja per acabar, important, hem parlat de ball però no hem aprofundit. Ball, tu que balles la Mare de Bé, creiem-ho, això t'hem vist a les diferents obres, explica'm que aquest ball és a nivell de l'1 al 10, com de difícil és el ball del Gran Showman?
Home, jo crec que aspira a una complicació força elevada. A veure, no li posarem un 10 perquè no hi ha foc, podríem afegir coses més arriscades, però un 8,5... Un 8,5 què? Què et sembla?
Un 8,5 em sembla més que...
D'espectacularitat.
Ara ens trobem amb un grup de joves d'Àrtic que acaben d'actuar. Com ha anat aquesta actuació?
Jo crec que ha anat molt bé, a la gent li ha agradat molt, s'ha rigut molt i jo crec que hem aconseguit agafar el que la gent volia.
Jo avui estem fent, seguint la línia una miqueta del joc de les paraules. Definiu-me amb una paraula què és Àrtic.
És complicat definir-ho, però jo crec, no sé, és ser tu mateix, no sé com explicar-ho. Però...
Vale, ens agrada.
Ens serveix.
Sí. I ser tu mateix, què implica ser tu mateix per vosaltres en aquest espectacle? Què ha implicat ser vosaltres mateixos?
Doncs tenir llibertat i poder-te expressar com volguessis sense tenir por de ser jutjat.
Això suposo que us ajuda per la vostra vida personal, no? Fer teatre. De quina manera us ajuda?
Bueno, pues, totes les inseguretats que algun cop has tingut, a mi em sembla que Àrtic o aquesta escena, és més o menys, jo li diria, és una cosa que no queda bé, però jo li diria caca rosa. Perquè normalment no l'entens, però al final del dia és molt bonic.
Que maco, aquestes paraules, sí. Ens han encantat.
I ara ja, home, per entrar en matèria i explicar-los als espectadors, acabeu de ser la primera actuació que s'ha vist avui, ja heu acabat, ja us veiem més tranquils, més relaxats. Què? Què? Com s'ha viscut amb tota la plaça del mercat plena?
Bueno, jo personalment no tenia vergonya ni por, però s'ha fet curt. S'ha fet bastant curt i ha estat bastant xulo. Jo crec que encara no, que no s'entengui, però ha estat xulo.
Ara ens trobem amb el Ciervo, que crec que estan a punt d'actuar. Com van aquests nervis abans d'actuar a la gala d'aquest Dia Mundial del Teatre?
De moment bé. Ara després a veure si quan ens torni, o sigui, quan estiguem a punt de sortir, potser que sí que vinguin, però de moment jo personalment estic tranquil·la.
Sí, bastant el mateix. Ara s'està més tranquil, però quan estiguem a punt d'entrar segurament n'hi hagin més.
Expliqueu als oients què representareu dalt de l'escenari.
Doncs bé, farem un tros d'una escena de l'obra de Pillets, que és una obra que vam estar fent durant tres caps de setmana al Ciervo en commemoració al centenari que celebrava l'entitat. És una obra que es va fer ara fa 100 anys, la vam recuperar i això, hem decidit agafar una de les escenes.
Quant temps porteu assajant per aquesta petita actuació després d'haver fet els Pillets?
De veritat?
Confesseu-ho.
Doncs mira, hem fet les proves de sons, hem anat a un bar a fer un cafè i hem repassat el text.
Però s'ha d'explicar. Fa una setmana que vam fer l'última representació, llavors tenim el text bastant fresc.
Podríem dir que això és la màgia del teatre. A més, fa molt poc que la veu estrenar i la veu acabar. Doncs molta merda en aquesta actuació.
Moltes gràcies.
Ara ens trobem amb una persona del públic que és periodista, és en Marc Serra, de RAC1. Què t'està semblant aquesta actuació?
M'està semblant molt bé, m'està semblant que s'haurien de fer més coses d'aquest estil, perquè el teatre crec que està bé que surti del que és els teatres i també es pugui fer al carrer, que potser la gent que no està molt acostumada a veure-ho al carrer vegi que es fan mil coses a Sabadell de teatre.
Tu ets una persona que és aficionada al teatre. Vas a veure molt teatre a Sabadell?
Molt, molt. Jo porto la samarreta de Sant Vicenç a sota. Soc molt de Sant Vicenç. Jo diria que de Sant Vicenç ho veig pràcticament tot, però intento estar molt al dia també amb la faràndula i a la resta de grups sempre que puc intento escapar-me, perquè s'ha de donar suport a tot el teixit del teatre. No només els que t'agraden a tu.
Quines obres destacaries d'aquesta temporada que t'hagin agradat més?
Mira, aquesta temporada m'ha sorprès molt la programació del vestíbul de Sant Vicenç i aquests cicles que estem fent allà, perquè és teatre de petit format, són obres que no són molt conegudes, però crec que s'està fent un teatre molt interessant en un espai que no és l'habitual i que també trobo que està bé. I la faràndula, evidentment, doncs, també em val a dir molt bé.
L'any passat també hi eres, aquesta gala, que recordo que també et vam entrevistar. I has trobat algun canvi, cosa que t'hagi sorprès?
Jo trobo que, relacionat amb el teatre musical, cada any fem les coses millor. I trobo que cada any que venim aquí tot va sonant millor respecte a l'any passat. El teatre de text de vegades és una mica difícil de seguir perquè estàs aquí a l'aire lliure i se sent poc, però el musical, que té més potència, crec que cada vegada el fem millor.
I per últim et volíem preguntar què diries als oients perquè vinguin a veure teatre, perquè n'hi ha molt a Sabadell.
Doncs que el teatre és cultura, que el teatre és vida, que el teatre et fa pensar, et fa somiar i et fa treure del cap les teves preocupacions i durant un parell d'hores estàs vivint una vida que no és la teva. I que amb això ja val la pena.
Ens trobem amb la Mariona Ribas, que ha llegit el manifest d'aquest espectacle. Primer de tot et volíem preguntar què representa per tu haver llegit aquest manifest.
Home, per mi és un honor llegir el manifest del Dia Mundial del Teatre a la meva ciutat, a la ciutat on m'ha vist créixer i m'ha vist formar-me com a actriu amateur. I després doncs, he tingut ara justament tindre l'oportunitat també d'actuar-hi com a actriu professional al Teatre Principal i molt bé, m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
Què s'hauria de reivindicar el Dia Mundial del Teatre?
Diverses coses. La primera, que sigui, poder aconseguir que sigui una professió digna per tots els que ens hi dediquem, no? Una professió que té més d'un 85% d'atur no és una professió digna per als que s'hi dediquen. No? S'ha de potenciar més la cultura. Hi ha molta... És a dir, és que Catalunya és un niu d'actors professionals i no hi ha feina per tots, no? Hauríem de deixar de tancar teatres, hauríem de promocionar més la cultura, apostar més, invertir més, no? I que no tot sigui tan complicat. I a nivell local el mateix, hi ha molt talent local i s'hauria d'apostar més, s'ha d'apretar el regidor de cultura, aquest i el que vingui, o la regidora, i que realment sàpiguen que tenen entre les mans un tresor immens, que és la gran vocació i talent que té aquesta ciutat i que s'ha de donar sortida, sens dubte.
Per tant, quina importància ha de tenir el teatre amateur i les escoles de teatre?
Tota. El teatre amateur és la font de... és la primera escola, no? Jo amb 7 anys vaig pujar a un escenari a fer els Pastorets i allà vaig descobrir tot un món, no? I més enllà també, abans que m'he oblidat de dir, que també més enllà d'això s'ha de reivindicar justament amb tot el que ens hem anat trobant, no? El que jo he dit al manifest, no? Que sigui un espai segur per tots, no? Amb protocols, s'ha d'establir protocols de protecció als alumnes i menors. El que ha passat i que s'ha destapat i que segur que no és l'únic cas de l'aula de Lleida no pot ser una pràctica habitual. Per tant, s'ha de protegir els alumnes, s'ha de detectar els abusadors que en aquests espais se senten segurs i es creixen com a tal, i això s'ha de tallar d'arrel i hem de posar-hi el foco. Per tant, dues coses importants, no? Primer, la dignitat dels estudiants i preservar la seva integritat física i moral i emocional i psicològica, i després poder reivindicar una professió per tots.
Què esperes de la capital de la cultura de Sabadell del 2024?
Tot i més. Espero una aposta forta per recursos en la ciutat, espero una mostra àmplia de tot el que aquesta ciutat i els seus actors som capaços de fer, tant a nivell amateur com a nivell professional, i espero un compromís per part de l'administració de donar sortida a tot això. No, no podem tenir teatres tancats o teatres que no se'ls dona una activitat pròpia, no? Espero molt, jo. Estic apretant aquí, però és que hem de... És a dir, la feina dels ciutadans és apretar i esperar dels nostres polítics, que són el que a cap i a la fi acaben gestionant la nostra ciutat, no? Doncs, i la feina d'ells és respondre. Per tant, com que estic a la posició de ciutadà, apretem.
Doncs fins aquí un anem d'estrena diferent a l'espectacle del Dia Mundial del Teatre, on ens ho hem passat molt bé, hem vist molt de teatre i molta potència en joves, adults i tot tipus d'edat fent teatre.
Una varietat molt gran, un acte que ens ha pogut mostrar el gran potencial que té Sabadell a nivell teatral. Per molt que sigui teatre amateur, passa a ser professional des del moment en què es fa amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes i sobretot amb aquesta implicació i dedicació que té la nostra ciutat cap al teatre. Per tant, com ha dit la Mariona Ribas a l'entrevista que li hem pogut fer, tot una apretada s'ha de fer perquè tot aquest talent, tota aquesta màgia que es crea en aquest tipus d'espectacles pugui, no, agafar més protagonisme i que cada vegada es faci més visible. A més, Júlia, una gran varietat de tot. Hem tingut musicals, teatre de text, titelles, també hem tingut titelles, per tant, no hi ha excusa. Per totes les edats, tots els públics s'han d'omplir totes les platees de tots els teatres.
Això demostra que estem ben plens de teatre i que cada cap de setmana hi ha 1.000 ofertes i, com bé diu el Pol, hem d'omplir els teatres.
Que t'ho diguin a tu, que ens portes la gent del programa.
Exacte.
Amunt el taló.
I tenim una nova edició de Duel de Musicals. Ara fèiem dies que no veiem el Xavi, l'Elo i l'Eli per aquí. Què tal, com esteu?
Molt bones.
Sí? Avui ens parleu de la primavera.
Exactament. Parlem des del començament de la primavera fins al final, fins a l'estiu.
Fantàstic.
Com que no sabem quants programes es queden encara per aquí, ja ho fem tot en una.
Fantàstic. Doncs tot vostre. A veure, què ens porteu?
Vale, doncs mira, en aquest cas, bueno, comença la Eli, la meva germana, i comença amb el Groundhog Day, no? És a dir, el dia de la marmota.
Exacte, bueno, tothom coneix aquest dia, no? Aquest concepte, no? Surt la marmota en un poblet als Estats Units i ens diu si l'estiu, si la primavera està a punt d'arribar o si potser triga una miqueta més. Doncs justament, no?, hi ha un musical d'això.
D'acord.
I comença amb la predicció de que hi haurà una primavera aviat.
D'acord.
Yeah.
a tawny dawn at sunrise on a sunless day. And I learnt me a saying that folks round here always say.
Bé, aquest musical està basat en la pel·lícula del mateix nom, aquesta del Bill Murray del mitjans dels 90, en el que es repetia constantment una i una altra vegada aquest mateix dia. I per això mai arribava aquesta primavera. Però vinga, jo contactaré amb un altre musical que també ens parla d'aquesta arribada a la primavera. En aquest cas, me'n vaig a un clàssic, un megaclàssic, que és Seven Núvies per Set Germans, és a dir, Seven Brides for Seven Brothers, amb la cançó Spring, Spring, Spring. És a dir, els grangers que, dels protagonistes, els set germans, saben perfectament quan arriba la primavera. I per això, en només veure un dels petits símptomes que ens poten aquesta nova estació, ja saben que ha arribat la primavera. Ara, amb què contactes tu, Eli?
Doncs jo contacto amb el musical més terrible i inversemblant del món, que és el que volen crear els productors de Producers per arruïnar-se i fugir amb els diners abans que algú se n'adoni. Però qui es pot imaginar que aquest musical Springtime for Hitler, Primavera per Hitler, pot funcionar bé? Una idíl·lica i homoeròtica primavera del dictador. Què podria sortir malament?
Bé, és més que inversemblant aquesta versió, tot i que és molt idíl·lica, passa que és idíl·lica d'una forma massa estranya.
Exacte.
Sí. Jo vinc amb una altra versió idíl·lica d'aquesta primavera, que la trobem al musical Camelot del 60 i pico, no me'n recordo, l'any 64, crec, que és la cançó de Lasty Month of May.
The lusty month of May, that lovely month when everyone goes blissfully astray. Tra-la, it's here, that shocking time of year, when tons of wicked little thoughts merrily appear. It's May, that gorgeous holiday, when every maiden prays that her lad will be a cad. It's mad, it's gay, a libelous display.
Per contra, jo començo a dir Evan Hansen, que és el mateix Evan que ha de mentir per reconfortar la família d'en Connor, que s'acaba de treure la vida, parlant-nos d'una idíl·lica terra primaveral en què van passar moltes coses. Tot és agradable, i en Evan intenta, perquè a l'hora de la veritat no té ni idea de com era en Connor, però procura crear per ells un agradable record.
End of May or early June, this picture perfect afternoon we share. Drive the winding country road, grab a scoop at a la mode, and then we're there. An open field that's framed with trees, we pick a spot and shoot the breeze like buddies do.
quoting songs by our favorite bands, telling jokes no one understands except us two. And we talk and take in the view.
Bé, després de tot això, jo ara poso un altre tema sobre una altra forma de veure aquesta tardor, aquesta primavera idíl·lica, que és el que passa quan ens han canviat l'horari i estem tots totalment desconcertats, que sembla que no es faci mai de nit. Ara bé, el que faig jo en aquest cas, me'n vaig a un musical que és obertament estival, estic fent trampa, ho sento. Cal dir que abans només hi havia tres estacions, amb el qual es transmet trampa, que és Little Night Music. És una tarda agradable, que passen coses i mai es fa de nit.
La primavera no acaba del tot bé, no? Aquí seria Despertar Primavera, Spring Awakening, del musical, d'aquest musical, no? Que té un final terrible amb la fatídica mort de la Wenda, en un avortament per no tacar el nom de la seva família, i el tancament del Melchior en un reformatori, així com el suïcidi del Moritz per sentir-se desemparat dins una societat massa rígida. Però ells ja han despertat, no només d'una forma sexual, sinó també espiritual. I després d'aquesta primavera, també arribarà l'estiu. Aquest estiu porpra amb el que finalitza el musical Spring Awakening, com ben dit.
And all shall fade, the flowers of spring, the world and all the sorrow at the heart of everything. But still it stays, the butterfly sings and opens purple summer with the flutter of its wings. The earth will wave with calm, the gray choir will
be. Per finalitzar aquesta arribada també de l'estiu, una vegada s'acaba la primavera, jo he optat per una molt més alegre, que no és el que me caracteritza, la veritat. Però que, bueno, aquí estamos, que és una cançó del musical La nit de Sant Joan, que és un dels més emblemàtics de la Goll de Gom d'aquesta primera etapa, quan encara els musicals en aquest país estaven a mig construir, que com he dit és Nit de Sant Joan, i és la cançó final, que parla de la primavera i el senyor estiu, perquè una vegada així ja acaba tot en aquesta Nit de Sant Joan en què es fa un traspàs de poders. I bé, escoltarem aquesta versió de l'última producció que s'ha fet de Nit de Sant Joan, La primavera i el senyor estiu.
Primavera, la sang ens altera, quan l'hivern deixa al darrere i l'amor ja no t'espera. Aquesta dama tan florida ens fa l'ullet i ens anuncia el despertar de la vida.
Doncs, Xavi, Eli, moltíssimes gràcies per aquesta nova edició de Duel de Musicals. Jo no em mullaré, no diré qui crec que ha guanyat, m'han agradat molt, molt tots, n'hi havia alguns que coneixia, altres que no, i com sempre, doncs moltíssimes gràcies.
A tu, merci.
Seguim amb el programa.
Aquest senyor tan important ens il·lumina un cop a l'any a mitjanit per Sant Joan.
Primera som els passatgers d'un tren furtiu que va de primavera estiu. A les 12 en punt el conductor fa circular una estació, una estació.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I arribem a la recta final del programa, un programa ben atapeït, amb l'Elvira Franc. Elvira, bon vespre.
Hola, bon vespre. Bon vespre, oients. Bon vespre, Bernat.
Com estàs?
Doncs bé, el dia del teatre que ha acabat de celebrar, uh-huh. I aquesta setmana em sembla que encara sigui tot molt de teatre, eh?
Ah, exacte. Hauria de ser la setmana del teatre,
exacte,
no pas el dia.
Per allargar-se una mica, sí.
Avui ens portes dues obres, ens portes Les Maleïdes i Shalom Judit.
Exacte.
Per qui no vols començar?
Comencem per Les Maleïdes.
Som-hi.
Doncs, bueno, Les Maleïdes és una obra de Sergio Baos amb direcció de Marga López a la sala Beckett.
D'acord.
A la sala de dalt de la Beckett. Hi ha dues sales, la de dalt, eh? Mm-hmm. Una proposta teatral que va ser premiada en els Premis Octubre que es celebren a València, concretament amb el Premi Pere Capella de Teatre. També aquesta representació ha servit per consolidar la col·laboració entre la Sala Beckett i el Teatre Principal de Palma, perquè és una companyia mallorquina, diguéssim.
Eh?
Tot i que no parlen ben bé el mallorquí, uh-huh. Tenen una mica d'accent, però parlen ben bé, s'entenen molt, vaja. Tres actrius i un actor. Aquest últim fa diversos papers. Elles són les que representen a una àvia, una mare i una filla. Les tres dones han viscut separades i el seu desig de retrobar-se farà que passin per diferents etapes i llocs. Per exemple, a l'església, que una d'elles s'hi aferra desesperadament, un convent de monges que li farà veure la realitat d'algunes d'aquestes comunitats, un prostíbul amb la duresa que això implica, fins a arribar, després de fer molts quilòmetres, a connectar amb l'infern. Uh-huh. Una obra que, en principi, sembla una simple comedieta i que no deixa de ser una crítica de les creences predeterminades i de les posicions extremistes, sempre però tractades amb un humor bastant estripat. Eh? Uh-huh. És de riure, tot i que el tema és com una mica més profund.
Més punyent.
Eh? Uh-huh. El text està estructurat a base d'episodis trencats a uns amb els altres per arribar a formar-ne un de sol important, el tema principal. Al final tot lliga. Vas veient diferents trossos, però tot lliga. Una escenografia senzilla, que hi ha uns mòduls que es va movent i, que, depèn com els posen, podem trobar en una església, en una casa, en un convent, al prestíbul o a una furgoneta. Depèn com fan córrer els mòduls, doncs ja es figuren una cosa o una altra.
D'acord.
Molt bones interpretacions de les tres dones, i l'home també, la Teresa Urroz, fent de mare-àvia, en moments descarats i frescos, l'Alícia Grau representant a la filla mare, primer fent d'una noia estranya, que segons diu la seva mare no hi toca gaire, i després d'una innocent dona que encara no ha despertat de la vida. Lorena Faust interpreta la desvergonyida filla, que hauria de ser la filla de Déu, uh-huh. Una noia rebel i enèrgica que revoluciona a tots els seus precedents. I l'actor Albert Triay li ha tocat representar tots els homes de la funció, tots els homes que hi surten.
D'acord.
Fins i tot a una monja i també qualsevol paper que ha d'intervenir en l'argument. Uh-huh. Un text ple d'humor que es converteix en una tragicomèdia força interessant. Uh-huh. Es pot veure fins al 2 d'abril.
Fantàstic, encara queden uns quants dies.
Encara tenim temps.
Una setmaneta, una mica menys. Bueno, molts dies no queden,
no
que
tant,
el març
no se'ns
ha tirat a sobre ràpid.
Sí, no tant.
D'acord, i la segona, Shalom Judit.
Shalom Judit, una producció de Aleteo Teatro, al Centre de les Arts Lliures de l'Espai Brossa.
Perfecte.
Aquell teatre que està allà al Born.
Allà al Born. Petitet, maco, a mi m'agrada aquell teatre.
Molt acollidor.
És xulo.
Molt acollidor. Uh-huh. Interpretada per Alejandra Jiménez Cascón i dirigida per Montse Bonet. Parlem primer de l'argument.
D'acord.
Ja que per si sol és força suculent per analitzar i reflexionar. La història comença als anys 30 a Berlín, quan la Judit i l'Hugo es coneixen de molt petits. Ella pertany a una família jueva i ell és fill d'un militar alemany. De ser amics i jugar, passen més tard a tenir-se un amor que ja no és cap joc. S'estimen com a parella. Però la guerra nazi i l'Holocaust transfiguraran les seves vides. Una història d'amor que transcorre enmig d'una terrible guerra. Una història que hem vist en pel·lícules moltes vegades o hem llegit novel·les. Aquests temes que els hem llegit moltes vegades, però que mai ens deixen indiferents. Però, tot i no desmereixer el drama, no és el més important de la representació. Potser algú recorda la brutal actuació d'Alejandra Jiménez Cascón a Blanca Desvelada. Segurament algú va repetir, jo mateixa vaig repetir per tornar-la a veure, i això que no repeteixo mai, la increïble interpretació de l'actriu andalusa. Dir, doncs, que l'actriu, dramaturga i directora ha tornat a fer una nova i meravellosa creació. Uh-huh. Ella ha escrit i interpreta la seva idea, sempre de la mà de la Montse Bonet, presentant un text que podria ser interpretat per diversos actors i actrius. Però és ella, com a única actriu, qui defensa cada personatge. O més ben dit, cada personatge surt de dintre seu. Ella és qui desprèn tota l'harmonia, qui a través d'un argument dur i a vegades cruel sap posar aquest xalon, és a dir, aquesta pau, regalant l'amor que sent per la interpretació. No fa un monòleg, sinó que fa tots els papers de la funció, que no és el mateix. Alejandra omple l'escenari, corre, es mou, declama, canta, riu o plora, crida o xiu-xiueja. Ella és la nena i la noia enamorada, el nen i el jove que ha de seguir el seu pare i que estima a la que hauria de ser la seva enemiga, la mare que sempre cuina, l'àvia tolerant que ho intueix tot, i el pare nazi, autoritari, i tots els altres personatges, tots els fa ella. La directora Montse Bonet, una experta en actuació gestual, ha sabut guiar tots aquests elements, a més l'espai sonor, les filmacions, la música, tot junt amb la magnífica interpretació de l'Alejandra, formant un sol cos, una sola idea, que dona com a resultat un brillantíssim espectacle que potser cap més actriu podria igualar-lo. Us la recomano molt, no us la perdeu. També estarà fins aquest diumenge dia 2, O sigui, que espavileu-se.
Pocs dies. D'acord, sí. Doncs, Elvira, moltíssimes gràcies per les recomanacions. M'encantaria parlar-ne una mica més, però avui anem justos de temps i el temps és el temps
a la ràdio, i tant.
Per tant, Elvira, ens veiem la setmana vinent.
D'acord.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.sta i també a Facebook. Tornarem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Bona nit!
Amunt al Taló.